Notícies Vespre. Karen Madrid.
El desallotjament de l'ocupació conflictiva del carrer Garcilaso número 5 ha portat tranquil·litat als veïns. Així ho han apuntat aquesta emissora després de 4 anys patint molèsties. Mireia Julià, bona tarda.
Bona tarda. Baralles, crits i insalubritat eren l'efecte directe d'aquesta ocupació que es va acabar i una de les afectades, l'Elsa, tem que la desocupació no sigui permanent.
A veure quan dura, perquè, clar, a mi jo havia vist coses que m'han fet una mica de por, saps? Quan vaig veure un noi posar-se violent amb algú que va aparcar davant i era molt agressiu, saps? I em feia por que aquí passen molts nens per anar a les escoles que hi ha aquí a la vora i em feia por que algun dia hi hagués alguna desgràcia.
De fet, els veïns alerten que aquesta mateixa nit ja hi ha hagut un nou intent de recuperar aquest local, que correspon a una antiga entitat financera.
En cultura, l'any del centenari del naixement del compositor i pedagog Manuel Oltra es tanca aquest vespre.
Ho fa amb un concert de la Copla Mediterrània amb la mezzosoprano Marta Valero i comentaris de Josep Maria Sarracán, qui ha apuntat com serà aquesta cita.
Farem un acte bastant, un concert, un programa molt eclèctic, que no s'ha fet en cap cas. I això el fa també atractiu i interessant.
El concert inclòs dins el Festival Internacional de Música de Sabadell arrencarà a les 8 del vespre al Casal Pere IV.
I en esports, el Sabadell començarà la pretemporada el 26 de juliol i l'allargarà fins al 20 d'agost.
El primer enfrontament serà amb el Villarreal B a Castelló. Durant la pretemporada, els arlequinats també jugaran contra l'Olot, l'Ibiza i l'Aràbia de Qatar.
Aquestes i altres notícies les repassarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Aquesta hora, situació complicada a la xarxa viària més propera a Sabadell, a l'AP7 i a 2 quilòmetres de retencions a Cerdanyola en sentit nord. A la B30 també 3 quilòmetres més de cues, en aquest cas a Barberà també en sentit nord. Ja a la C243C hi ha 2 quilòmetres de cues a Rubí per anar cap a Terrassa. I si mirem ja a Barcelona, trànsit molt dens a la ronda litoral entre Montjuïc i el Fòrum en els dos sentits i a la ronda de dalt entre el Diagonal i la Meridiana en sentit nord.
El temps.
Han baixat les temperatures amb la pluja que hem vist aquesta tarda. Ara mateix tenim 24 graus a Sabadell, 6 graus menys que ahir a aquesta hora. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Seguirà plovent? Li preguntem a Lluís Mi Pérez. Bona tarda.
Bona tarda. Les tempestes de les últimes hores ja han estat severes i problemàtiques en algunes comarques. Tenim constància de més de 100 litres per metre quadrat en alguns municipis del Bages. Per tant, tempestes ben intenses que a hores d'ara s'estan reproduint també a gran part del Pirineu i del Prepirineu. Algunes afecten les comarques de Girona, i atenció perquè aquest proper vespre i nit, també durant la matinada, entraran bones traques de tempesta per les comarques de l'Ebre i de Lleida, que escombraran tot Catalunya. Compte perquè, novament, algunes seran molt intenses, amb ràfegues de vent destacable i amb calamarsa abundant, especialment a la demarcació de Barcelona i la de Lleida. La temperatura anirà baixant en picat allà on vagi descarregant, per tant, demà al matí un ambient molt més renovat, encara demà al matí amb algun ruixat a la costa barcelonina o gironina i amb mestral fort a les Terres de l'Ebre. Demà a la tarda, nous ruixats entre el Llobregat i el Fluvià, aproximadament. Us seguirem a la xarxa.
Els veïns del número 5 del carrer Garcilaso s'han tret un pes de sobre després que s'hagi desallotjat el local ocupat dels Baixos, una ocupació conflictiva que generava inseguretat i insalubritat a la zona on també hi ha dos centres educatius. La desocupació es va materialitzar ahir, 2 anys després de la primera denúncia formal per part dels afectats. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. Jordi Roig és el veí que ha capitanejat el procés, far de les situacions incòmodes que generaven les persones que ocupaven l'immoble propietat del BBVA. En una entrevista al Cafè de la Ràdio ha explicat que les baralles i els crits eren una constant i fins i tot un cop es va cremar un matalàs. Per tot plegat, Roig ha assegurat que vivien amb una certa por.
Era bastant insostenible, jo tinc canalla, visc justament a sobre, i bueno, hi havia nits que, bueno, hi havia, tenia els nens espantats a casa, la veritat. Sí, sí, va ser, bueno, ara ja cap al final no hi havia tant sarau, però de brutícia i tot això n'hi havia molta.
A banda de les disputes, l'altre gran problema era la insalubritat de l'espai. Aquest veí ha dit que els ocupes llançaven les deposicions al mateix carrer.
comercial, no hi ha dutxes, només hi ha un lavabo, i es veu que jo havia fins i tot parlat amb el noi que ell no podia entrar al lavabo de la merda que hi havia. I realment tiraven la merda i el burnal aquest de davant, dels seus... Bueno, tot el... Bueno, feia una pudor i fins i tot encara suposo que ho tenen que netejar perquè es veu tot el rastre de totes les seves deposicions, es pot dir.
Uns problemes que ara haurien de quedar al passat, tot i que encara es mantenen a l'expectativa, i és que poques hores després del desallotjament d'ahir, un individu va intentar accedir de nou al local que havia estat tapiat, Jordi Roig.
Avui a la nit, els mateixos ocupes, hi ha tots els vidres trencats perquè no van arribar a tapar una cristallera, i s'han fet sang i tot, vull dir, estan tots els vidres trencats i tal. Suposo que han volgut entrar aquesta nit i, bueno, hi ha balles de la policia tapiant, però bueno, és així. Encara estem així una mica amb l'incertesa aquesta que acaba de passar aquí.
Segons fonts municipals, els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís de sorolls a l'immoble i quan van acudir van identificar una persona que havia trencat els vidres del local per accedir-hi. L'Ajuntament de Sabadell ha encarregat a l'empresa encarregada de tapiar l'immoble que reforci les mesures de seguretat per evitar noves ocupacions en el futur.
Les mestres i educadores de les escoles bressol públiques culminaran una setmana de protestes per reclamar millores laborals. El primer punt de la seva reivindicació és l'equiparació salarial amb les mestres d'educació infantil, ja que fa 15 anys que tenen els salaris congelats. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El col·lectiu de treballadores de les escoles bressol públiques fa un any que negocia amb la patronal aquestes millores salarials, així com també mesures de conciliació familiar com poder portar els fills al metge. Ara bé, Mercè Porras, de l'escola bressol de Can Llong, critica que les negociacions estan bloquejades.
Protestem perquè des de fa un any que s'està intentant negociar un nou conveni i durant les 9-10 reunions que s'estan tenint no s'ha arribat a cap acord i està totalment bloquejat per part de la patronal.
La protesta va començar dijous passat amb una manifestació davant la seu de la patronal i aquesta setmana ha consistit en una aturada diària de 30 minuts a les portes del centre. Unes concentracions que han comptat amb el suport de les famílies que, gràcies a les protestes, han conegut la situació de les professionals. I és que els pares i mares valoren la feina dels educadors, a diferència de la patronal.
Aquí moltes vegades doncs és això, no? Som una guarderia que venim aquí, deixem els nens i les nenes i ja d'aquí una estona doncs els venim a recollir mentre les famílies estan treballant. Sí que és cert que no totes les famílies ho consideren així, però clar, ens tracten com si des de la patronal i això, com si siguéssim així.
En cas que les seves reivindicacions no siguin escoltades, no descarten mantenir el pols per aconseguir desencallar el conveni col·lectiu.
Ràdio Sabadell, notícies.
Nou cap de setmana de festes majors a Sabadell. Aquest divendres i dissabte el barri d'Hostafrancs es vesteix de celebració.
La festa comença com ja és tradició amb la botifarrada popular on esperen un miler de persones. En una entrevista al programa Al Matí, la presidenta de l'Associació de Veïns, Conxita Martínez, defensa que aquesta és una activitat que fa més de 50 anys que se celebra.
Sempre ha sigut la primera nit la botifarrada que al Japó. Cada un comprava la seva botifarra crua, sense cuinar, i les feien la cuina allà mateix, ja que posàvem a disposició els nostres focs amb llenya, sí. I cada un es cuia la seva botifarra i es menjava.
A la nit, havaneres i un concert de rotons. Precisament un dels membres del grup, en Màrius Montsec, ha explicat al programa Al Matí que li fa especial il·lusió tocar la festa major perquè el seu pare és del barri.
Ara havia viscut als Safrancs, la meva tia també, els meus cosins també. I algun cop ja havia col·laborat amb ells, també fent algun recital de poesia.
Sí.
I la veritat és que estic molt content que ens hagin convidat aquest any i que puguem anar a tocar.
El dissabte els més petits podran gaudir amb activitats de dibuix i una xocolatada popular. A la tarda, actuació de l'Esbar d'en Saire i el clàssic partit de solters contra casats.
Avui també és notícia...
Els bombers han rebut una dotzena d'avisos per l'episodi de pluja d'aquesta tarda al Vallès Occidental.
És la tercera comarca catalana més afectada, per darrere del Bages amb 53 avisos i del Maresme amb 19. Des de l'Agència Catalana de l'Aigua demanen prudència als Vallesos i al Bages per l'augment del cabdal dels rius arran de la pluja i recomanen no accedir a la llera.
Una dona de 92 anys ha mort aquest matí per una parada cardiorrespiratòria al passeig de Can Feu.
Els fets han tingut lloc quan faltaven pocs minuts per les 8 del matí. Segons fonts policials, la dona ha patit aquesta parada a l'interior d'un vehicle, moment en què els equips d'emergència l'han intentat reanimar. Finalment, però, ha mort a l'acte.
La policia municipal ha intervingut dues persones per tinença de xix a la via pública.
El primer individu se'l va identificar aquest dimecres a la 1 de la nit a l'avinguda Josep Tarradellas, mentre que el segon ja ha sigut ben entrada la matinada a la plaça Daniel Sanahuja. En els dos casos s'han instruït diligències per consum i tinença de substàncies a la via pública.
Més de 75 persones participen en un programa formatiu per professionals que tracten amb persones majors de 60 anys.
El projecte s'ha fet de forma conjunta Sabadell, Badia, Castellà i Cerdanyola i ha consistit en 14 activitats. Les propostes s'han adreçat tant a treballadors que ja treballen al sector sènior com a persones que hi busquen feina.
I en cultura, els artistes residents a la Nau Estruc exhibeixen els seus projectes en una nova jornada de presentacions nou.
En aquesta ocasió es podran veure les presentacions de 7 projectes, obra de Cercle de Fades, Urat i Laboratori, The Followers Co, Gerard Altaió, Gerard Koixanka, David Mateo, Helena Freire i Laura Bits i Jaume Clotet. L'activitat gratuïta i oberta a tothom serà aquest divendres a les 6 de la tarda a l'Estruc.
Quico Pi de la Serra actuarà al Jardí de l'Espai Cultura, Fundació 1859, Caixa Sabadell.
Sento el vent i em porta el pudor.
Ho faran al marc del Fresh Festival, on presentarà l'espectacle Cançons de Combat, una proposta musical que inclou cançons escrites fa molts anys, d'altres més recents, i algunes d'altres artistes, però totes elles emblemàtiques pel que fa a la temàtica.
A Cançons de Combat, el cantautor reivindica la vigència de les seves cançons pel que fa a la temàtica i denuncia l'actual vigència de la censura i la repressió. Ho fa en un to irònic, combatiu i festiu, mostrant una part fonamental de la forma de ser de l'artista. Temes com Sento el vent o Si els fills de puta volessin estaran presents en el concert d'aquesta nit. Pi de la Serra ha passat per al matí i ha comentat justament com va néixer la cançó Si els fills de puta volessin.
Aquesta és una cançó feta sobre un proverbi popular, que em se'n va ocórrer agafar-la, agafar el proverbi i bueno, pues plantejar una sèrie de raonaments socials que que continuen passant malauradament.
Els assistents al concert podran gaudir d'un espectacle únic, on Pi de la Serra farà un repàs de l'actualitat a través de les seves cançons. Però també es podran escoltar cançons d'altres artistes i amics, com Ovidi Montlló. El cantautor també ha reivindicat la seva professió i ha explicat que oferirà als assistents el concert.
I, bueno, formo part del món de l'espectacle, també feines a l'escenari, la gent rep, participa, jo els ofereixo tota aquestes dues hores, es podria dir, entre cometes, d'amor.
Amb més de 60 anys de trajectòria musical, Quico Pi de la Serra ha destacat que no es planteja retirar-se.
Jo el que tinc pensat és que mentre el cos m'aguanti, continuaré cantant sempre. És la meva feina, la feina que m'agrada. Crec que, malgrat que jo no crec massa en la sort, doncs es podria dir que això, doncs, és com una sort que tinc.
Quico Pi de la Serra actuarà avui a les 9 de la nit i estarà acompanyat de Joan Pau Comelles a l'harmònica.
El Festival Internacional de Música de Sabadell tanca en uns moments el centenari del naixement de Manuel Oltra amb un concert d'homenatge al compositor i pedagog. La mezzosoprano Marta Valero i la Copla Mediterrània, sota la direcció de Bernat Castillejo, acostaran un tastet de l'obra d'Oltra al gran públic.
Les peces musicals estaran complementades pels comentaris de Josep Maria Sarracán, un coneixedor de l'obra de l'autor. En declaracions a aquesta emissora ha explicat què es podrà sentir en aquest homenatge.
He fet una programació que omple molts dels sectors estilístics pels que el mestre Oltra va escriure per a la formació de cobla, i que van des de les danses tradicionals, que ell en va harmonitzar i instrumentar més d'una setantena. Hi haurà un exemple d'això. Hi haurà un parell de ballables, o sigui, música una mica més propera, diguéssim, a lo popular. Hi haurà música sinfònica escrita per cobla.
La voluntat del concert és donar a conèixer la tasca d'Oltra tant en l'àmbit pedagògic com en el de la composició musical. De fet, s'han arribat a catalogar 1.600 títols diferents, en molts camps diferents. A part de la copla, també té una extensa creació coral, molt coneguda fora de l'Estat. En aquest sentit, Sarracán lamenta que Manuel Oltra no sigui més conegut a casa seva.
Sempre hi ha qui, quan programa es dedica més a a tocar música perquè s'omplin les platees i no potser fent una tasca de fer conèixer la música de casa.
El concert d'avui, que arrencarà a les 8 al Casal Pere Qual, és la cirereta en un any per reivindicar la figura d'Oltra, en el qual s'han fet una trentena d'actes. Entre aquests hi ha hagut exposicions, conferències i concerts d'orquestra, cobla i cant coral.
Gir de 180 graus a la companyia teatral Tres Homes Grossos. L'entitat sabadellenca havia d'estrenar dues obres, una comèdia i un drama, aquest cap de setmana, però finalment només estrenarà el drama de dissabte.
La companyia ha hagut de prendre aquesta decisió a última hora per motius sobrevinguts, diu. De moment encara no se sap quan es reprogramarà aquesta sessió única de 45 minuts, però estigueu atents perquè en una entrevista al matí, Francesc Cutxet, un dels Tres Homes Grossos, va avançar alguns detalls força interessants.
Com quins?
Com que serà una de les obres més diferents i innovadores que ha de fer la companyia durant tota la seva història.
És una comèdia, és teatre breu, o sigui, sí. Estem dintre del mateix rango que estem sempre, però té peculiaritats, doncs, que no... certes interpel·lacions que no, sí, que no hem fet mai, i llavors doncs, això sorprendrà, uh-huh, entenc.
I per fer-nos una idea d'aquesta proposta tan peculiar, Jordi Cantó, el director i també actor de la comèdia Amazon, escrita amb un guió entremig, explica que té un paper una mica ambigu.
Doncs no faig un paper, faig molts petits papers. Uh-huh. Vaig canviant de personalitat, per dir-ho d'alguna manera. Depèn de com es vulgui interpretar. Uh-huh. Això el públic pot interpretar-ho de moltes maneres.
A veure, explica.
De que som múltiples, uh-huh, personatges, sí, o que soc múltiples personalitats, o un robot d'estos d'intel·ligència artificial... Uh-huh.
Tot això respon a un únic objectiu, entretenir el públic. Cutxet ha volgut deixar clar que, quan es recuperi aquesta obra prevista inicialment per estrenar demà al Casal Pere Quart, la finalitat serà entretenir.
Però no és una obra de buscar un missatge, sinó és per passar-s'ho bé. No li donarà per reflexionar, sinó per comentar alguna cosa. I, hòstia, has vist que això, que no sé què, no sé quantos... I... Bé, però vull dir, és, ja et dic, un vodevil que esperem que la gent s'ho passi bé, que és el que pretenem.
Això pel que fa al contingut i pel que fa a la posada en escena?
Doncs hi ha un contrast entre l'escenografia, que és molt simple, i la banda sonora, que és molt completa.
L'escenografia és molt simple perquè l'hem simplificada al màxim, perquè si no ens veiem complicant-nos la vida. Clar, es presenta que són tres espais dintre de l'escenari, sí, i com ho feies per no complicar-te la vida en tres espais? Ho hem simplificat al màxim. Uh-huh. Músiques, o musiquetes, o tocs, uh-huh, n'hi ha molts.
Tot això, però, haurà d'esperar uns dies. En canvi, el que es manté és el drama, ho sé tot. S'estrenarà aquest dissabte a Calaf i, en aquest cas, la protagonista rep una carta amb justament aquesta frase, ho sé tot. Cutxet assenyalava també al matí la reflexió que suscita als espectadors a aquesta escena.
Al final es va complicant perquè ho sabem tot realment de la persona amb qui convivim i el que sabem, uh-huh, és veritat.
A banda d'aquestes dues estrenes, la companyia sabadellenca Tres Homes Grossos està treballant en altres projectes que anirà presentant des d'ara fins a finals d'any.
I en literatura, el sabadellenc Jordi Soler és el flamant guanyador del Premi de Literatura Prudenci Bertrana. Soler s'endú el guardó amb la novel·la L'any que vaig estimar Ava Gardner, que es publicarà d'aquí uns mesos amb Edicions 62. A part d'aquesta publicació, Soler també s'endú 30.000 euros.
La nova obra de Soler tracta sobre un jove, en Pol Mas, que coincideix en un rodatge amb una gran actriu, l'Ava Gardner. En Pol queda en Bernat i s'enamora d'ell en un romanç que el farà passar de la infància a la vida adulta. Amb aquesta novel·la, Soler guanya el Premi Prudenci Bertrana, que rebrà de les mans de l'escriptora també sabadellenca Montse Barderi, qui va endur-se el guardó el 2019. La cerimònia d'entrega d'aquests premis serà el mes de setembre a Girona.
Si t'agrada la música electrònica,
connecta't a la comunitat Vitamina.
Els DJs i productors musicals.
En verano me vais a ver en Ibiza, ahora mismo acabo de cerrarlo, no lo puedo anunciar.
Epa, tots els detalls sobre l'oci nocturn.
Jo volia preguntar, en aquests bolos, que moltes vegades va el manager i d'altres no, s'emporta comissió?
Sempre, pensa que és la nostra feina.
Tertúlies i debats amb convidats a l'estudi.
El que tu vulguis, però si no s'escolta bé, si tu no tens el bombó en el pit, per mi no serveix.
I moments molt especials quan sortim de festa.
I de l'electrònica que us gusta, que más suave o más dura?
Más dura, todo duro.
Duro, duro. Mientras más duro, mejor.
A Ràdio Sabadell, divendres i dissabte nit, Vitamina Dens, amb Toni González. T'agrada poder triar? A l'hora d'acomiadar un ésser estimat, ara a Sabadell ja pots triar. Contractar el servei funerari a una nova oficina al centre de Sabadell, al carrer Jovellanos 8, davant del mercat, i amb pàrquing gratuït. Un servei que s'encarregui de tots els tràmits, amb suport al dol gratuït abans i després de que es produeixi la pèrdua. Sense cap dubte, a Sabadell tria Mèmora. Si vols més motius per triar, truca'ns al 900-231-132.
Ei, hola, t'agrada consumir podcast? Segur que tens un bon moment al matí o a la nit. Potser quan surts a córrer o quan cuines aquell plat preferit. Doncs al final de tots aquests programes preferits, busca temps per Salsitxes Paradís, perquè no escoltar-nos és pecat. És pecat. Salsitxes Paradís, funk, soul i contra el maltractament dels baixistes. Escolta els programes a la web de Ràdio Sabadell o a les plataformes habituals de podcast. Do what you want!
Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
L'Escola Pia demana perdó pels abusos a menors d'un antic escolapi durant 25 anys al Senegal i per no haver-lo denunciat.
En un comunicat, l'ordre admet que el religiós va abusar d'un important nombre de menors i afegeix que els abusos eren coneguts per part dels estudiants i els habitants del país africà. Després d'una denúncia, el 2005 va ser traslladat a Catalunya i apartat de menors, però amb un paper actiu a l'ordre. Tot i que la congregació tenia coneixement dels fets des del 2005, el religiós no va ser expulsat fins al 2019.
Tres sindicats pressionen la nova consellera d'Educació amb una vaga a l'escola el primer dia de curs.
USTEC, Intersindical i CGT reclamen a Anna Simó que escolti les seves reclamacions i reverteixi les retallades. Les reivindicacions que plantegen els sindicats de docents passen, segons diuen, perquè la nova consellera iniciï una etapa de diàleg i negociació amb la part social. Reivindiquen acabar amb les retallades, defensar els drets dels treballadors dels centres educatius i millorar les seves condicions laborals.
Ràdio Televisió Espanyola celebrarà un debat electoral el 19 de juliol amb Sánchez, Abascal i Díaz, mentre que fons del Partit Popular apunten que Feijóo no hi participarà.
Pedro Sánchez, candidat del PSOE, Santiago Abascal, candidat de Vox i Yolanda Díaz, candidata de Sumar, es veuran les cares en un debat a la presidència del govern espanyol el proper 19 de juliol, mentre que el candidat del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, sembla que no hi formarà part, a no ser que modifiquin el format i es faci un debat amb 7 candidats. A banda del debat, el 13 de juliol s'endurà a terme un altre amb els portaveus parlamentaris dels 6 principals partits, PSOE, Vox, Sumar, Esquerra, PNV i Bildu.
I l'Euribor tancarà el juny per sobre del 4% i suposarà 300 euros més per les hipoteques mitjanes.
Amb aquestes dades s'encadenen ja 17 mesos consecutius de pujades en l'Euribor. Tot plegat tindrà efectes en les hipoteques, tot i que l'increment de la quota dependrà del volum de la hipoteca i del deute que encara es mantingui amb el banc.
Esports.
El Centre d'Esports Sabadell ja sap gairebé al complet els seus rivals de la pretemporada. Oriol Ferran, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Una pretemporada que arrencarà el 26 de juliol i que s'allargarà fins al 20 d'agost.
Així és, el primer test pels arlequinats serà el Villarreal B de l'exarlequinat Miguel Álvarez, que enguany repeteix com a únic filial a la segona divisió. Per enfrontar-se als groguets, el Centre d'Esports s'haurà de desplaçar fins a Castelló el dimecres 26 de juliol. El Sabadell jugarà a Terres Garrotxines contra l'Olot i l'Ibiza de Guillermo Fernández Romo, enguany a Primera Federació. El punt exòtic d'enguany a l'espera de l'escenari el posaria l'Al Arabi Qatarià, on juguen els ex-blaugranes Rafinha i Muniesa. A més, i després d'un any d'absència, el club tornarà a jugar a la Copa Catalunya a principis d'agost. Ho ha confirmat el director general, Bruno Batlle.
Participarem a la Copa Catalunya. L'any passat doncs, va ser un fet que perquè anàvem doncs, amb molt retras amb tot, finalment no ens vam inscriure, però aquest any sí, com cada any. És veritat que la Copa Catalunya té un condicionant que és que no saps si passaràs d'eliminatòria o no, amb la qual cosa pel que fa a la pretemporada doncs, ho has de tenir en compte, però sí, començarem. Hi ha partits que sé que s'estan parlant ja doncs, a part de la Copa Catalunya per tenir-los tancats, amb la qual cosa estem avançant en aquest sentit.
L'únic partit que falta per confirmar és la presentació del centre d'esports al maig. Es disputarà el 20 d'agost i serà el preludi de l'inici de Lliga al cap de setmana següent.
Encara al centre d'esports Sabadell, avui es compleixen 20 anys de la consecució de la Copa de la Reina davant l'Estudiantes de Huelva.
El conjunt arlequinat es va imposar 3-1 a la final que va disputar la Nova Creu Alta amb dos gols de Laura del Río i un de Maria José. Xavi va retallar distàncies per les andaluses ben entrada a la segona meitat. L'entrenador d'aquell equip, Santi Fernández, recorda la final.
Una final contra el Estudiantes no era una final contra el Bilbao, contra el Llevant, hi havia més possibilitats. Vam encarar el partit 2-0, 3-0, jo ho recordo com si fos ahir i ja dic, han passat 20 anys. No? Jo crec que va ser una final pues, bueno, complicada, però es va posar molt, molt fàcil de principi, 3-0, i jo crec que el rival ho va notar, això.
L'equip va estar a punt de revalidar el títol l'any següent, però va caure a la final disputada a l'estadi d'Anduba, de Miranda de Ebro, també per 3-1 contra el Llevant. Fernández reconeix que va ser una època gloriosa pel club.
La veritat que va ser una època gloriosa pel nostre club. Van apostar pel futbol femení, vam poder portar jugadores molt importants en aquella època, i al final, pues, bueno, quan es fan les coses bé, pues, poden aconseguir títols, no?
Com a curiositat, el trofeu de la Copa de la Reina no es troba a les vitrines del club.
I l'últim punt de futbol, la Unió Esportiva Sabadellenca ha confirmat que Jesús Rueda Betis serà el nou entrenador de cara a la temporada 23-24.
Betis, que ja va entrenar l'equip al Municipal de la Creu durant 11 temporades, va deixar de dirigir la Sabadellenca l'any 2021. El tècnic tornarà a la banqueta taronja per intentar ascendir l'equip a segona catalana, objectiu que aquest any s'ha acariciat. El nou entrenador de la Sabadellenca assegura que si no s'aconsegueix serà un fracàs.
He vuelto con la idea de ascender. Sí que es verdad que va a ser difícil, que no es todo es de color de rosas, ¿no? Pero bueno, yo creo que equipo hay y luego lo más importante de todo, que los jugadores y el cuerpo técnico tenemos ganas y vamos a luchar por ello. Que se consiga o no, bueno, yo para mí como entrenador, si no se consigue va a ser un fracaso y vamos a ir a por el ascenso desde el primer partido de liga.
Aquest any, la Unió Esportiva Sabadellenca ha acabat a la segona posició del grup 6 de tercera catalana, lluny però de la Joventut 25 de setembre, que és el conjunt que ha acabat primer i ha assolit l'ascens de categoria.
Encara en futbol, en aquest cas futbol sala, el Club Natació Sabadell ha anunciat aquest migdia la renovació de Pablo Robert.
Després que ahir s'anunciés la tornada d'Àlex Llamas a la primera plantilla dels nadadors, aquest migdia s'ha fet oficial la renovació del pivot esquerrà Pablo Robert. El tècnic de Natació Sabadell, Pau Machado, assegura que Robert ha rebutjat una oferta molt important per tal de continuar el club.
És una posició molt específica que teníem, de pivot esquerrà, i crec que ha fet una molt bona temporada. Li volíem donar continuïtat, tenia una proposta important, però bueno, finalment s'ha decantat en continuar. Crec que és una bona notícia, apareix una persona molt estimada dintre del grup.
Com avançava i Ràdio Sabadell, falta per anunciar dos fitxatges més per donar la plantilla de l'any vinent per tancada.
I aquest dissabte, Can Llong acollirà el primer partit de la història entre dues seleccions internacionals de Waterpolo Ability, destinat a persones amb diversitat funcional.
El primer enfrontament internacional es veuran les cares la selecció catalana i la italiana, amb representació de quatre waterpolistes del Club Natació Sabadell a la convocatòria, a banda del tècnic Sergio Moyano com a segon entrenador. El mateix Moyano reconeix que fa dies que s'estan preparant tant a les instal·lacions del club com a les del CAR i que volen ser competitius.
Portem molts dies entrenant al CAR i a Sabadell. Volem arribar al partit al 100% i ser competitius contra l'equip italià. Al ser una modalitat nova no sabem quin nivell estem, però esperem que aquest dia sigui un pas més per al Waterpolo Ability.
Aquesta darrera temporada ja s'ha posat en marxa la primera lliga amb la presència de la Natació Sabadell, el Terrassa i el CNB. Ara es fa un pas més per donar la visibilitat a l'esport amb la creació d'aquesta Copa Internacional. Moyano espera que aquesta competició pugui servir per fer-se veure i crear un precedent per a altres clubs i països.
És una oportunitat per ser visible dins del nostre territori i també ser un exemple perquè altres clubs i altres països assumin i formar més equips i poder fer competicions tant nacionals com internacionals. Així que us animo a venir a Sabadell i animar-nos.
El partit entre Catalunya i Itàlia arrencarà a 2:15 al migdia a Can Llong.
I marxem amb rugby perquè el jugador del sènior masculí del Sabadell Rugby Club, Pachi Benito, ha anunciat que es retira.
Benito, que ha jugat durant 9 temporades amb l'equip arlequinat, ha anunciat a través de les xarxes socials que penja les botes. El jugador del Sabadell ha comunicat també que marxa per dedicar-se a entrenar degut a una oferta que ha dit de les que no es poden rebutjar. Segons ha pogut saber Ràdio Sabadell, Pachi Benito s'incorporarà a les categories inferiors del Futbol Club Barcelona, on farà d'entrenador de davantera.
Gràcies, Oriol. Bona tarda.
Bona tarda.
Mig minut per 8:15. Tanquem el Notícies Vespre d'aquest dijous 29 de juny. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe a punt, radiosabadell.fm.